Obradoiro per 78 a 84 i victòria del Manresa contra l'Unicaja per 95 a 100.
Notícies en xarxa. Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, amigues i amics oients. És temps per fer sendes, i de sendes se'n poden fer de moltes maneres, a través d'una visita turística, caminant o fent llargs viatges. Sigui quina sigui la modalitat d'aquestes tres que més us agradi, nosaltres us la portem en aquest programa i durant 25 minuts, si ens voleu acompanyar. Tres continguts que primer presentem en el sumari. Farem un tomb pels camins que va recórrer Joan Pujol Fontaner, el bandoler Panxample. Des del Far de Carles, poble del Baix Ebre, que és una de les principals entrades orientals al massís dels Ports. Qui ens guiarà per aquest recorregut senderista i carregat de simbologia i de mites alhora és el guia de muntanya Jordi Cirera. Seguirem a l'interior de Tarragona i a un altre massís ple de personalitat, el Montsant. Encetem un minicicle de dos capítols amb sengles propostes senderistes a càrrec del Xavi Tió. Avui, una caminada des de la Morera del Montsant fins al cor de la Serralada, el Toll de l'Ou. I penúltim lliurament de la sèrie dedicada al sud-est asiàtic, als Quaderns del Viatger. Avui acabem amb la ruta que vam fer per Tailàndia, la Conxita Teruel i la Rosa Pi, i començarem a endinsar-nos a Myanmar. Són el quart i cinquè països que van recórrer en dos viatges i que expliquen el llibre Les veus del Mekong. Nosaltres ens posem en marxa. Què feu? Veniu? Doncs va, que marxem. Un gran massís de prop de 800 quilòmetres quadrats, delimitat al nord per la Terra Alta, a l'oest pel Matarranya, al sud per la tinença de Benifassà i a l'est pel Baix Ebre. Són els Ports, la nostra gran serralada del sud, una gran comarca natural. Sota seu, la roca calcària i els avatars del temps hi han esculpit un univers de barrancades, canals, valls, cingleres, pics, escarps, moles i moletes. En ocasions, tapissades de manera més o menys civilitzada per un mantell vegetal de pinedes i alzinars. En d'altres casos, per contra, envaïdes sense miraments per garrigues, formant llocs de mala petja. Territori que va ser pàtria de Joan Pujol Fontaner, més conegut com Panxample, bandoler de les Terres de l'Ebre, qui durant un temps va trobar amagatall en aquests indrets feréstecs situats just als darreres del seu poble, el Far de Carles. Avui anirem al Far, recordarem el personatge i farem una caminada pels indrets que van ser els seus dominis. En Jordi Cirera Arasa, guia de muntanya i graduat en Ciències de l'Activitat Física, és qui avui ens apropa a el Far i el seu bandoler més famós.
S'amagava per valls, per tots aquells llocs més abruptes, com coves, avencs, gúbies, per fugir de la Guàrdia Civil, que estava col·locada i es coneixia aquestes sendes i l'intentava agafar a llocs concrets per portar-lo cap a la presó. Però Panxample era un coneixedor del territori i es coneixia totes aquelles sendes i escapaments a la perfecció i en moltes ocasions va fugir de la Guàrdia Civil. Per això el van coincidir com un dels bandolers més ben reputats de les Terres de l'Ebre.
Sovint en aquestes històries de bandolerisme, una línia molt fina separa la llegenda de la realitat, la mitificació o la demonització del personatge. En tot cas, el que sabem és que en Joan Pujol Fontaner, Panxample, va néixer a Alfara un 23 d'abril de 1857. De sang calenta va començar a incomodar les autoritats, tant per la seva implicació en el bàndol carlí com per diversos incidents robatoris i un assassinat, el de Marià Fontanet, l'any 1877, atribuït a la seva persona. Així va anar la història.
Es va enamorar d'una noia alfarenca. El problema va ser quan el pare es va adonar i va prohibir totalment aquest amor. Després d'una nit de taverna, Panxample i els seus amics van tenir una forta confrontació amb el pare d'aquesta noia, fins a arribar a causar-li la mort. Finalment van declarar la sentència i van declarar com a Panxample que fos el culpable d'aquest assassinat. En aquest moment, Panxample va tenir que fugir i es va tenir que amagar per les muntanyes del Parc Natural dels Ports. Anava en una manta, un trabuc i un punyal que formaven l'anomenada trilogia panxamplista.
Per aquest suposat assassinat, Panxample va ser condemnat a la presó de Tortosa, però va escapar. Va refugiar-se als ports llargues temporades fent una vida molt salvatge. Més tard va fugir a França, on es casà i tingué un fill. No va tenir gaire temps per gaudir-ne, va caure en un parany i el van capturar. Va ser portat davant la justícia i tancat als calabossos de la presó de Tarragona. Un 16 de juny de 1883, a les 8 del matí, va ser afusellat. Tan sols tenia 26 anys. Era la mort física de Panxample, però l'inici del mite. D'ell se n'han fet contes, relats, poemaris, llibres i se li han dedicat cançons. Una bona manera d'homenatjar-lo també és trepitjar les terres que van ser el seu reialme. I en Jordi Cirera ens pot parlar en propietat perquè encapçala un nou projecte, Educar Ports, basat en l'educació ambiental per infants i joves i en els guiatges d'excursions adaptades a tots els gustos, posant en valor la flora, la fauna, la història i la cultura d'aquest indret. Ho veureu a la www.educaports.com. Li hem demanat que ens descrigui una de les rutes.
Surt de la vall del Toscà. Aquesta és una vall situada abans d'arribar al poble d'Alfara de Carles en un gran patrimoni cultural i històric. En aquesta zona, la zona del Toscà, podem trobar diferents rutes. La ruta que us descriuré és la ruta dels Ròssecs, on passen per diferents punts d'interès cultural, com per exemple esglésies, o diferents punts, com per exemple Fos de Clà i Fos de Cridà. És una ruta circular, té una durada d'unes 3-4 hores. També ens permet arribar a les parts més altes del massís, on tindríem que desviar-nos i fer encara uns quilòmetres més fins a arribar a la vall del Mascà.
Una caminada que té un gran interès pel ric patrimoni cultural i natural.
Podem observar les diferents esglésies que podem trobar antigament del segle XV, XVI i XVII. També trobem una gran font, on l'aigua brolla amb molta força i abundància. Antigament s'utilitzava pels molins de farina, pels molins d'oli i també hi havia fàbriques de paper i de vidre. A més, en aquesta vall podem observar les grans vistes que tenim de les valls interiors del massís i fins i tot de gúbies, com per exemple les de la barranc de la Vall Figuera. També observem diferents camins i sendes de ròssecs, que eren on els antics llenyistes, és a dir, aquelles persones que tallaven llenya al Parc Natural dels Ports, els baixaven per aquests camins, per aquestes sendes, fins a arribar a llocs on acumulaven aquesta llenya i posteriorment la venien.
Ruta, la del Toscà, que és testimoni d'antics oficis. Pastors, apicultors, recol·lectors d'herbes aromàtiques, carboners o explotadors d'antics forns de calç. Aquests en són els llocs més interessants.
Els primers 2-3 quilòmetres ens porten fins la cova Pintada, que és una antiga cova on deien que en moltes nits Panxample s'havia quedat allí. Després arribem a uns 700-800 metres d'alçada, on trobem el primer forn de calç. Després arribem al coll de la Vall Figuera. Allí podrem gaudir d'unes increïbles vistes del barranc de la Vall Figuera. És un barranc molt conegut on l'aigua, a través de molts i molts anys, ha erosionat aquesta roca calcària i ha creat unes gúbies, les fascinants gúbies de la Vall Figuera. Després, els últims 4 quilòmetres són de baixada fins a arribar una altra vegada al punt de l'aparcament del Toscà.
És en aquests darrers 4 quilòmetres que podem ampliar la ruta, si en tenim ganes. Una desviació ens porta cap a la vall de Mascà, i d'aquí al sostre dels ports, el Caro, a 1.442 metres, o bé a la Mola Catí, farcida d'avencs, coves i antics amagatalls de bandolers i maquis. Un camí que usava Panxample sovint per fugir dels atacs dels civils. I si fem aquesta ruta del Toscà, què menys que visitar també el poble. Alfara de Carles és, de fet, el nucli que va substituir l'antic poblat de Carles, deshabitat a causa d'una epidèmia l'any 1479. L'actual Alfara té aquests punts d'interès.
Destaquen la Torre del Campanar del segle XV, que era una antiga torre de vigilància. També podem observar l'església nova de Sant Agustí, del segle XVIII. També es poden observar els antics safareigos on anava la gent a limpiar la roba. I el mirador dels ports. Aquest mirador podem observar tota la vall del massís dels ports i està situat sobre les restes de l'antiga església datada aproximadament del segle XV. També es poden observar les parts més altes del massís, on moltes vegades podem veure la típica cabra hispànica.
I des d'Alfara arrenca un camí cap a l'àrea recreativa de la Font Nova, un brollador continu situat a 2 quilòmetres del poble. D'aquí parteixen 3 rutes. En Jordi ens en destaca una.
És la que ens puja fins la Moleta de Xarta, una mola de roca calcària amb unes grans vistes de tota la Vall de l'Ebre. En aquesta zona podem observar com en la banda més litoral tenim una gran panoràmica de tota la serra de Cardó i Boix, de les petites ciutats i pobles com Tortosa, Roquetes i Xarta, i fins i tot de tot aquell curs del riu Ebre, fins a observar la desembocadura, que ens formaria el delta de l'Ebre. Aquesta zona també ens proporciona poder arribar a les parts més interiors dels massís, que seria la banda més nord, on trobem l'Obaga.
Zones de relleu abrupte i vistes de totes les valls interiors del massís, com ara el barranc de la Vall de l'Infern o la Coscullosa. Terrenys tapissats de coscoll, de romaní i d'estepa blanca, o coronats per pins i carrascars. Dominis que ara fa més de 150 anys va recórrer de dalt a baix Joan Pujol Fontaner, panxample, bandoler de les Terres de l'Ebre.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Una serralada de les nostres terres del sud, encisadora, de vegades potser no prou reconeguda suficientment, però que nosaltres per això estem aquí, per demostrar la seva vàlua, la seva varietat paisatgística, el seu encís, el seu encant, aquesta màgia tel·lúrica que té, que sens dubte és molt especial. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard.
Jo crec que els elogis no són gratuïts si ens referim al lloc on anirem avui, eh?
Sí, mira, encetarem un minicicle de 2 programes parlant del Montsant. És una serra que podríem considerar menor, però que dona molt de sí des del punt de vista excursionista i que s'ha mantingut relativament inalterada.
Menor només per un aspecte, per l'alçada, per res més, eh? Perquè pel demés...
Sí, sí. És una serra que està situada al nord de la comarca del Priorat, declarada, a més, Parc Natural el 2002, amb les impressionants cingleres verticals de conglomerat del vessant meridional de la Serra Major, situada entre el Barca, Cornudella, la Morera de Montsant i Escaladei. I aprofitant que no fa massa, la FEC va inaugurar un refugi de muntanya al poble de la Morera de Montsant, a l'edifici de l'antic ajuntament, us farem 2 propostes d'excursions. A la d'avui anirem a descobrir el cor del Montsant, el barranc dels Pèlics, on hi ha el Toll de l'Ou, i ens sortirem passant per un pont de roca natural de considerables dimensions abans de tornar a la Morera de Montsant pujant pel barranc del Vidalbà i baixant per un grau diferent del de l'anada.
I el punt de sortida em fa l'efecte que és la vessant meridional d'aquesta serralada.
Eh? Això mateix, ens hem de situar al poble de la Morera de Montsant, ens sortim per la part de dalt, per la part alta del poble, per davant del centre d'interpretació del parc, d'on arrenca un camí que ens porta els diversos graus que ens permeten vèncer la muralla que tenim davant. El camí es bifurca successives vegades, però nosaltres anem seguint els senyals del GR171 que ens duen a remuntar el grau de l'Agnet fins al capdamunt de la Serra Major, just a la Roca Falconera, on tindrem una vista impressionantment aèria sobre la vertical de la Morera de Montsant, quasi 300 metres sota nostra. Anem seguint el GR que ens va remuntant suau pels lloms de la Serra Major fins a uns rètols on trobem la indicació cap al Toll de l'Ou. És un tram on trobarem un veritable mar de lliris de Sant Joan i de narcisos, talment com si haguessin plantat unes esteses increïbles, envoltats de vegetació baixa, de ginebrons, càdecs i sabines, en un entorn més aviat hostil per les temperatures extremes, pel vent i per la boira. Deixem el llom principal que se'n va cap al Barca i seguim per un altre de secundari, primer planejant i seguint el GR171 que a poc comença a baixar, ens anem posant al vessant nord de la Serra Major, comencem a trobar alguns pins, algun roure, l'ambient canvia radicalment del de la cara sud per on hem pujat, trobem molses i falgueres, les raconades més obagues, i de cop, quasi sobtadament, apareixem sobre una gran balconada de roca, ben bé al damunt del barranc dels Pèlics, en un entorn quasi selvàtic, encinglerat per totes bandes. D'aquí acabem de baixar poc tros fins a tocar del torrent i el seguim un trosset aigua avall fins que arribem al Toll de l'Ou. És un gran toll després de dues o tres cadolles successives excavades a la roca per l'erosió de l'aigua. És una raconada fantàstica que convida al bany a l'estiu, que pot estar fins i tot saturat de gent segons quina època. D'aquí el que fem és tornem amb aquella balconada de roca que havíem dit i d'allà arrenca un caminet cap a ponent, per sobre de les cingleres del barranc, traspassem una barrancada lateral i anem a desembocar en un altre camí marcat com a PR. És el camí de la Pleta, que va entre dues faixes de muralla rocallosa per l'obaga, amb trossos força bonics per la vegetació. Alternarem trams que passem arran de paret amb algunes baumes, trams per dins de bosc i trams sense vegetació pel damunt de codines de conglomerat. Traspassem algunes torrentades i a la nostra dreta, a l'altra marge del barranc, veiem els Ventadors. És una formació de successives capes inclinades de conglomerat formant uns relleus curiosos com una mena de lasanya gegantina. Al poc passem per un pas estret per dins d'una gran balma i ja veiem al fons del barranc l'Engolidor. És un engorjat força estret per on s'escolen les aigües del barranc dels Pèlics. I al damunt, sota un serrat que puja cap al camí per on anem nosaltres, veiem un gran pont de roca natural. És el proper objectiu que tenim. El PR que seguim passa per la font de la Pleta, dins d'una petita balma, fa un colze de 90 graus i es posa a nord fins a trobar un trencall amb indicació cap al pont natural que dèiem abans. Si volem acostar-nos-hi, són 10 minutets de baixada i 15 minuts de retorn, és optatiu. D'aquest trencall que dèiem, el que fem és anem a traspassar al poc el barranc del Vidalbà, passem per la font de les Canaletes i de seguida trobem un trencall indicat on hem de deixar el PR i per l'esquerra agafar un senderó que es va posant dins el barranc, vegetació força selvàtica, el va remuntant suau, ens passa per una petita teixeda i quan el camí gira sobtadament a la dreta, a l'esquerra hi ha una balma gegantina que és digna realment de visitar. És la cova dels Soronelles, d'un centenar de metres de llarg i uns 30 de profunditat, formant un gran anfiteatre entre dues capes paral·leles de conglomerat. És realment reconegut, bonic. D'aquí el que fem és acabem de remuntar el barranc del Vidallà, pel Comellà del riu, fins a sortir altra vegada al capdamunt de la Serra Major, on trobem rètols indicatius. El que fem és traspassar-la ben bé recta i ens posem de baixada pel camí del Montsant que ens porta el grau de la Grallera, a trossos encara empedrat, un grau realment bonic, que ens baixa a retrobar-nos amb els camins dels altres graus abans d'entrar de nou a la Morera de Montsant.
Estic mirant el mapa, ha portat avui el Xavi Tió aquí a l'estudi, el mapa del Montsant. És que jo no sé si et passa, però t'hi quedaries hores contemplant el mapa. Té un efecte encisador, amb els que ens agrada, evidentment, trepitjar el territori i el món dels mapes i la cartografia. És apassionant.
Estic totalment d'acord amb tu, que té un component hipnòtic.
I tant que sí. Anem a fer la fitxa tècnica, com sempre. Distància recorreguda.
Doncs 11 quilòmetres, aproximadament.
Desnivell.
500 metres llargs de desnivell positiu.
Grau de dificultat.
Dificultat, jo el posaria un 2 sobre 5. I amb quant a temps estem parlant d'unes 6 horetes efectives, més si comptem totes les raconades i totes les visites que ens permet l'excursió.
Referències.
Doncs tenim un mapa que és molt apropiat, un full que es diu Serra de Montsant, de l'editorial Piolet, a escala 20.000.
Bona escala per, sobretot molt, pel grau de detall.
Molt apropiada, ja va per la 5a edició, alguna cosa és indicativa d'això, i recordem, l'editorial Piolet és una editorial de Barcelona que ha fet molt bona feina editant bons mapes i de zones, a més, no cartografiades fins al moment.
Molt bé, doncs la proposta d'avui, primera entrega de dues que dediquem al Montsant. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
A reveure.
Sendes.
Temps pels quaderns del viatger. Amb la Conxita Terruell i la Rosa Pi, seguim avançant pel sud-est asiàtic. Són autora i coautora del llibre Les veus del Mekong, de Tuxita Edicions, que descriu la seva estada a 5 països: Laos, Cambodja, Vietnam, Tailàndia i Myanmar. Ens quedàvem per conèixer alguns detalls sobre Tailàndia i tot seguit comencem a descriure-us el darrer dels 5 països visitats, Myanmar. Som-hi!
El mercat del tren, bé, més que res, és una curiositat perquè ho vam poder presenciar i simplement és que és impressionant veure com desmunten en pocs segons les parades del mercat per donar pas al tren. I després, un cop ja ha passat el tren, res, doncs com si res, ho tornen a muntar tot i queden com les parades d'un mercat, com si no hagués passat res. Hi havia passat el tren, perquè nosaltres és que ho vam veure, ho vam estar allà i vam estar-hi. De fet, abans d'arribar, el tren va pitant i el sents. I com que va molt a poc, això és cert, va molt a poc, i és clar, ja de lluny tenen previsió. A la que ja comencen, entre que senten el so i el comencen a veure, ja estan allà movent les paradetes, ja ho estan enretirant tot, les vies ja queden allà per passar el tren tranquil·lament, i després, un cop ha passat, ja es torna a posar tot bé. Després també vam anar al mercat flotant d'Aumen Saduak. Bé, diem el nom perquè com que de mercats flotants n'hi ha forces, vam anar amb aquest. I res, vam fer un recorregut en barca, pels seus canals, i podíem disfrutar doncs, de les cases al costat de... Vèiem les cases tailandeses al costat dels canals. Llavors anàvem passant barques que ens anaven demanant que els hi compréssim doncs, bueno, el seu gènere. Però va ser interessant perquè també veus els teixits típics, perquè te'ls van ensenyant, i les gorres, com ells viuen també vas veient, perquè quan vas passant les cases, doncs també vas veient que també són algunes de fusta, altres no, i vas veient tenen la roba estesa, vull dir que es nota que ells doncs viuen en aquella zona i viuen tan normal.
Visitem Ayutthaya, que és la segona capital del regne de Siam, que va estar des del segle XIV al XVIII. Però llavors va perdre una guerra transcendent en Birmània i ho van arrasar tot i llavors van haver de desplaçar-se. Però és patrimoni de la humanitat de la UNESCO. Vull dir que hi ha, encara queden temples, tot alguns s'han encara de refer i s'han de fer obres, però realment és impressionant, no? També veure aquesta ciutat és entrar ja més de la part antiga de tot. Va ser doncs un centre històric i religiós molt important i està ple de temples, i també allà vam trobar, que a mi em va fer gràcia, molts nens d'escoles que anaven amb uniforme i que deien que anaven a fer la visita per conèixer la història del país. Vull dir que és un lloc molt emblemàtic de visita i que està ple de temples.
De temple Ayutthaya que els puguem visitar n'hi ha pocs perquè majoritàriament són runes, però sí que encara queden alguns temples que es poden veure. Alguns dels que vam visitar, el que ens va sorprendre va ser veure que les torres i els edificis i fins i tot alguns budes doncs estaven vestits com amb una tela groga. Però a mi el que em va impressionar més va ser on hi ha el cap de Buda, a mig d'un tronc, envoltat de les arrels d'un arbre, que ens podríem imaginar doncs, com una figuera, que per ells és l'arbre de Bodhi, que és com un arbre sagrat. I clar, veure aquell cap de Buda enmig d'aquests troncs i saber que ens ho van dir, que amb el temps va pujant, perquè clar, a l'arbre doncs, va creixent i aquell cap de Buda va pujant, i és que és impressionant, no?
Doncs per fi va arribar el dia de sortir de viatge cap a Myanmar. Ens van bandejar anar-hi ja fa temps que havia d'haver anat, però per problemes que hi va haver polítics es va haver de suspendre. Llavors amb la Rosa vam anar l'any 2019 a la Fira del Turisme i vam veure un viatge que ens semblava bé i ens va ser una decidida ràpida, una bona primera vegada que es diu, no? I ens vam apuntar allà mateix. I és això, no? I realment, doncs, també em va influir l'audiovisual d'aquest amic meu, que el Jordi Llorenç, que amb ell el vaig seguint molt el tema de viatges, que em va agradar molt tot el que vaig veure, no? I he degut aquí, doncs, dic... I també el tema del budisme i els paisatges, que això és el que junta una mica la unió de tots aquests països, no?, que vam visitar.
Myanmar, l'antiga Birmània, està situada a la part occidental de la península d'Indochina i és el país més gran del sud-est asiàtic. Es troba al nord i molt a prop de la frontera amb la Índia i la Xina. Limita amb 5 països, al nord-oest amb l'Índia i amb Bangladesh, també amb la regió autònoma del Tíbet i la Xina, Laos i Tailàndia.
punt i final. Us diem adeu, no sense abans recordar-vos que podeu tornar a escoltar aquest capítol del Sendes o els anteriors al web de la xarxa de comunicació local. Només cal que entreu al nostre espai web, a lacarta.cat/sendes-radio. Res més, salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, el Xavi Tió des de la redacció, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta, els botons, i un servidor, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut, sigueu bons, sigueu feliços i, sobretot, que tingueu una molt bona ruta. Adéu-siau.
Hands in your body, I'm grabbing your ass. Enjoying the moment, cause life moves too fast. I'm looking forward, ignoring the past. These are the times that we'll laugh looking back. I'm getting lucky like coins in a well. Goodbye to my haters, I'm wishing you well. This is my man, if you couldn't tell. This is our life and we living it. Well,